into the future. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Molt bé, molt bona nit. Són les 9 i un minut de la nit d'aquest 11 de novembre de 2024. Ja estem a l'estudi 1 d'Ona Codinenca. A més, avui l'estudi està ple de gom a gom. Ens fa moltíssima il·lusió tenir les persones que entrevistem a l'estudi. Sempre dic, per telèfon també ens agrada molt, però veure'ns les cares, veure l'embrollo que hi ha, ens agrada més, ens agrada més. I avui tenim una novetat. No serà un programa com els de sempre. No hi haurà les seccions de sempre. Tindrem dues entrevistes. Una, la primera, és que l'actualitat mana i encara volem parlar una mica de les inundacions impressionants que hi van haver a València ara fa uns 10 dies. Ho volem fer des d'una altra perspectiva i amb una persona que encara no heu sentit aquí als micròfons d'Ona Codinenca. I després tenim l'entrevista que teníem programada, que serà al voltant de 9:45 començarà l'entrevista a Toni Massaguer, que ja el tinc aquí a la meva dreta, preparat a l'estudi d'Ona Codinenca. Primer de tot, donar les gràcies a les dues persones que entrevistem avui, i segon, ja saludar ràpidament a tota la gent que fa possible el programa, que avui no farem les seccions habituals, Joan, avui
no,
serà
no,
diferent.
Avui,
el Josep tampoc, tu, el Josep tampoc farà la seva...
No passa res, tu.
Farem uns... Jo tampoc... Bueno, si arriba el temps, poder fer el temps aviam què passa aquests dies, que s'acosta una altra perforació potent.
Sí, home, sí que hem de saber el dimecres què passa,
Sí, sí. Faré una petita informació del temps a última hora, però no serà com des de sempre. La setmana vinent tornem al nostre format habitual, però com dèiem, mana l'actualitat i ens feia molta il·lusió, molta il·lusió no, però sí que ens feia gràcia parlar des de un altre punt de vista d'aquestes inundacions tan impressionants, tan terribles que han hagut al País Valencià. Saludem també a Pau Ibarz des de dintre de la peixera. Bona nit, Pau.
Bona nit.
Avui no fiquem les,
no,
les sintonies habituals.
Metros i avall.
Ficarem la sintonia d'entrevista no? del programa d'avui i ja sentireu a Pep Sanz. La primera farem una mica entre tots i després el Pep entrevistarà més profundament el Toni. Doncs, si us plau, Pau, fiquem la sintonia d'entrevista i comencem l'entrevista d'avui.
L'entrevista de la setmana.
Primer de tot, també donar les gràcies a la Teresa, la productora, perquè li vam proposar la setmana passada que entrevistéssim el David aquesta setmana i Teresa de seguida vas contactar amb ell i vas poder aconseguir l'entrevista.
Bueno, jo dono les gràcies al David perquè de seguida em va contestar i em va dir que cap problema.
Doncs comencem aquesta entrevista amb el David Casas, que va estar fa 10 dies a València amb les càmeres de TV3 allà molts dies en directe. Bona nit, David. Primer de tot, moltes gràcies per estar aquí. Saps que és casa teva, aquest programa. Som amics personals i ets amic del programa. Explica'ns...
Tu
vas voler anar a València o et van dir d'anar-hi? O com va això normalment?
Bé, quan hi ha casos així especials, pues demanen a la gent a veure si vols anar-hi i en principi normalment pues, la gent s'hi apunta o no, però...
Sí, i tu vas dir que sí i vas anar-hi.
Sí, sí, en principi quan m'ho van dir vaig dir, pues, vinga, si cal anar-hi, pues, si va.
Uh-huh. Va ser difícil, o sigui... Tots ja veiem que allò era una catàstrofe, però suposo que l'arribar realment era molt més espectacular, o més, les dimensions eren molt més grans, no?
Sí, home, jo vaig anar-hi el dijous a la nit ja vam fer el primer directe, però no vam estar en la zona zero, diguem, la vam fer des de València. I l'endemà ja vam anar a Paiporta i encara que ja vas amb una idea de lo que et trobaràs... Quan arribes en un lloc així et quedes bocabadat perquè les dimensions eren colossals. Hòstia. Sembla mentida que en un espai tan petit, perquè al fi al cap són quatre pobles, no és un espai molt gran, però que es pugui generar un caos tan, tan bestial només amb l'aigua. Era com una zona de guerra. Eh? Uh-huh. Quan arribaves allà i entraves en allà, la sensació que donava és que era una zona de guerra.
És que havia estat quasi bombardejada la
com
ciutat.
Com si haguessin bombardejat. Molt impressionant els cotxes, mils i mils de cotxes.
Com si fossin de paper.
Sí, perquè quan ho veus per les imatges dius, bueno, deu ser aquell carrer, deu ser aquell record, però quan t'aproximes allà veus que no, que és tota l'àrea afectada amb mils i mils i mils de cotxes i amuntegats.
Clar, i això s'ha anat dient també amb el temps, però hi ha pobles que al principi no s'hi podien ni arribar, no?
Sí, no, hi havia zones dels pobles, les parts dels carrers més estrets i així eren impracticable, no? Els primers dies allà no podies ni avançar, tenies que anar caminant per sobre els munts de cotxes i de... Sí.
Clar, i... clar, fins que no arribaven tots la maquinària, no?, per apartar els cotxes, que poguessin, la gent pogués anar avançant per netejar, per ajudar, pel que sigui, perquè molta gent quedaria quedar tancada a les seves cases i fins que no venia la gent, doncs, o l'ajuda...
Sí, sí, hi havia gent tancada, hi havia gent que tenia els cotxes amuntegats a la porta de casa que no podien ni sortir. Sortien per les... trencaven les finestres dels cotxes i tenien que entrar dintre els cotxes per poder sortir de casa seva.
Per les finestres dels cotxes?
Sí, sí, els cotxes quedaven encrestats contra les parets.
Clar.
Llavors la gent, si tenien una finestra, tancaven la finestra, trencaven una altra finestra i així podien sortir dels cotxes.
Ostres...
El primer dia va llogar-se per allà, realment era molt caòtic, perquè...
Tu hi vas arribar l'endemà de la riuada, diguéssim,
No, al cap de dos dies.
Al cap de dos dies.
Sí, a la zona zero, diguem, jo hi vaig entrar el divendres. Mm-hmm. Però encara no hi havia maquinària per bellugar cotxes. Bellugaven els cotxes dels carrers principals amb 4x4, els arrossegaven o algun tractor... Algun tractor, que són els primers que van arribar, diguem, els tractors i els 4x4. Mm-hmm. I va ser el primer dia que van entrar els voluntaris. Era un mar de voluntaris. Hi havia de tot, hi havia gent que venia a ajudar, hi havia gent que venia a passejar, hi havia gent que anava a fer selfies, hi havia un poti-poti de gent. Però molta gent, massa gent, perquè els vehicles no es podien quasi bé ni bellugar.
Massa, perquè un estorba l'altre.
Sí, el divendres va ser molt caòtic a nivell d'això, perquè hi havia moltíssima gent.
Clar.
I, clar, el que feia falta era...
Organització.
Sí, l'organització des de l'EU no es veia per enlloc.
Els mans fan falta, però ben repartides,
oi? Era molt, molt, molt caòtic, molt caòtic.
Clar, al final, és el que dèiem, no? Falten molts voluntaris i molta feina, però s'ha de repartir bé, perquè si hi ha 1.000 persones a un lloc que poden només fer falta 500, es fan més nosa que servei.
Sí. Bueno, veies una mica que pol·lulaven una mica sense saber què fer, perquè entre que les dimensions eren tan colossals i que es necessitava gent a tot arreu, perquè a tot arreu hi havia cases. El primer dia vam fer el directe, vam estar tot un dematí davant d'una casa... I quan vam arribar estaven traient fang, i quan vam marxar a la tarda encara estaven traient fang d'aquella casa. I al final vaig entrar perquè no m'ho creia. Dic, però com pot ser que hi hagi tant de fang? Perquè porteu hores i hores i hores traient fang de dintre la casa.
A mi m'impressiona això del fang, eh? Com pot ser que hi hagi tant fang a tots els carrers? Que...
Sí, sí.
Perquè tu vas veure el barranc que es va desbordar?
Sí, sí. Bueno, nosaltres els directes els fèiem des del pont que ara van prohibir passar perquè deien que estava en mal estat. Des d'aquell pont és on te fèiem els directes.
Perquè aquest riu, que és com les Elies, diguem?
El riu és enorme. Quan veus la dimensió del barranc i veus on va arribar l'aigua a les cases...
O sigui, el barranc és gran.
El barranc és molt gran. No és un barranc petit. No, és un barranc molt gran.
O sigui, que havia baixat una quantitat d'aigua enorme.
Una quantitat d'aigua bestial.
Encara baixava aigua quan veu arribar vosaltres, allà?
No, em baixava poc allà. Em baixava poca. Aquestes riuades així es veu que és molt de cop, sí. Però que després ja fluixa de seguida, perquè és ben bé el que cau en el moment que baixa avall de cop.
Clar. I a més és que va caure, potser en aquest poble no va ni ploure.
Ah, no, en aquest poble no va ploure. Van ploure quatre gotes al dematí i va ploure, va ser més amunt a la muntanya.
Sí, sí, allà va... És que, clar, que encara molts litres, em sembla que van comptabilitzar com...
600
passats de litres.
És moltíssim, sí.
Com actuava la gent d'allà, diguéssim, els que havien patit la riuada, com es deia?
Bueno, veies de tot. Veies gent que estava com en estat de xoc, que estaven... com si no s'ho poguessin creure, no?
Ho havien perdut tot.
Veies gent amb atacs d'ansietat, veies una mica de tot. Veies una mica de tot. Però era molt desolador, perquè veies una quantitat de gent que estava afectada tan gran, doncs era molt desolador.
I que no podies fer-hi res, oi?
I que no podies fer-hi res. O hi podies fer molt poca cosa, perquè...
Perquè llavors vosaltres...
Ara, la veritat és que gràcies a aquests voluntaris es va fer molta feina i van ajudar molta gent. Perquè només de treure els mobles i de treure... hi havia una feinada... Ja...
Ara, el primer va ser treure els vehicles i després treure els mobles de les cases i posar-los allà on hi havia els vehicles.
Ho feien tota la vegada, eh?
Clar. El que hauria de suposo que hauria de ser molt dur pels que ho van fer, que és un cop buiden els soterranis, no? A vegades que s'hi trobaven gent en allà, cossos de persones que potser no haurien pogut sortir, això és el més impactant i potser dolorós, no?
Sí.
Vas conèixer algú que li va passar?
No, vam conèixer gent que havia perdut gent, però no directament no vam veure...
I poder encara en
tampoc
ho
buscaven,
més,
diguem, entens, perquè...
Sí, com més temps passa dels desapareguts...
Cap al mar, o a la difícil. Platja, o...
Sí,
clar,
de fet, aquests dies buscaven més cap a l'Albufera i cap a les platges. I...
Sí, és complicat, perquè jo no estic segur, hi ha hagut també molt desgavell amb tot aquest tema de les dades, que no sé si que van usar de creure tot plegat.
Sí, bueno, la xifra de desapareguts no la van donar fins al cap d'una setmana passada.
Sí. Perquè els desapareguts, com els anotava? Vull dir, que era gent familiar que deien,
sí,
jo fa temps que
telèfon,
no veig.
Hi havia un telèfon habilitat, i llavors la gent, si coneixien algun desaparegut, trucaven al telèfon.
O algun familiar que no sabia on era el fill, sí, la dona, el pare... Sí, el...
Sí. Però, bueno, nosaltres ens estranyava que tardessin tant en donar una xifra, encara que fos aproximada, però en aquests casos... Normalment, de seguida, es diu, bueno, hi ha equips desapareguts, o n'hi ha 1.000, o n'hi ha 500, o n'hi ha 300, o...
Jo tinc la sensació que van tardar més en dir-ho, perquè ja sabien que l'havien cagat tant, que donar una xifra desorbitada de desapareguts, que potser és el que es pensaven, encara els hagués enfonsat més com a govern i com a gestió de tot això.
Bueno, la primera xifra que es va sentir allà van ser 1.700. 1.700 desapareguts. També cal tenir en compte que el tema de comunicacions estava fatal. Uh-huh. El tema de telèfons... Nosaltres teníem un enllaç via satèl·lit perquè ja sabíem que per via telefònica era complicadíssim. Uh-huh. I se'ns va fer bastant difícil treballar per tema de les comunicacions. Al principi perquè fallaven i després suposo perquè... en casos d'emergències creiem que una part de la freqüència la destinen a emergències. Mm-hmm. Ah. Llavors...
I llavors, tota la informació que vosaltres donàveu, a partir de qui us les donava o d'on la traieu? Per la gent que parlava o dels que portaven el...
Sí, bueno, hi havia diversos equips desplaçats, hi havia com 4 equips desplaçats, uh-huh. Llavors informació venia de moltes bandes diferents.
Ja hi havia, no?, l'equip de comunicació, això és el que heu de dir, o heu d'explicar, no?, una mica.
Bueno, els equips feien els seus reportatges, uh-huh. I nosaltres el que fèiem eren les connexions del Telenotícies, els directes, estàvem el Ramon Pellicer, i fèiem els directes. I la informació ve de moltes bandes. Molt complicat perquè és molt difícil contrastar les notícies que t'arriben. És complicadíssim.
Sí, sí, més a...
Perquè, a més, a partir del tercer o quart dia hi havia molts mitjans. Hi havia molt...
Uh-huh. I, a més, ja comencen després també notícies falses i aquestes coses. Oi?
Clar. És que no et pots refiar de res, absolutament, perquè... Les notícies falses avui en dia corren com...
De tota manera, és curiós, bueno, és una mica com estrany que parlaven de molts desapareguts i ara, darrerament, aquests últims dies, estan parlant només de 40 o 50 o 60 desapareguts. O
sigui, bueno, suposo que la xifra va baixant.
Ara deien 32.
A mesura que va apareixent gent, que les comunicacions es van restablint... I sí.
Hi ha gent que la donaven per desapareguda. Exacte. I ha aparegut en un altre lloc i s'ha donat...
En un altre lloc, o estava en un altre poble, o suposo que hi ha mil casualístiques diferents. Mm-hmm.
Després hi havia un greu problema de la gent que havia passat per les autopistes i que es va veure que li venia l'aigua allà a sobre, i era gent que probablement no era ni del poble, sinó algú que venia de Madrid i s'anava cap a no sé on i passava per allà en aquell moment, no? Que, vull dir, això també hauria de ser... Deuria ser bastant... Vau veure gent de les autopistes o només vau estar als pobles?
No, perquè tot allò estava tancat. No era accessible.
Ja.
Pensa que per treballar es feia molt difícil perquè la zona estava tancada. La policia que hi havia podia ser de València o podia ser d'Alacant o podia ser de Barcelona... Llavors, als mitjans no hi havia una norma. Hi havia policies que et deixaven passar, hi havia llocs que no et deixaven passar, tenies que buscar racons i fer trampes per poder entrar.
Yeah.
Perquè, clar, nosaltres entràvem en un vehicle i una furgoneta, que era l'enllaç via satèl·lit. Llavors, per entrar en els llocs, tenies que buscar
clar.
Maneres alternatives, perquè el que és els passos normals... normalment la policia no et deixava passar.
Ja.
Però, i tot i que fóssiu periodistes així, tampoc?
Tampoc.
Tampoc us deixava.
Tampoc. Bueno, et trobaves els dos casos. Tan aviat no et posaven cap problema i t'ajudaven i passaves, com et deien, no, impossible, no podeu passar. Vull dir, no hi havia...
No hi ha
un caos,
criteri.
El caos
no hi
era general amb tot. No. O sigui, no hi havia consignes clares per ningú allà. Era molt caòtic.
I la gent, o sigui... Sobretot aquesta gestió que es va avisar tard, notàveu que hi havia aquesta no sé, aquest malestar?
La gent estava...
O sigui, ja no destrossada...
Emprenyada, no. Estava el pas següent d'emprenyada. I estaven emprenyats amb els polítics, estaven emprenyats amb els guàrdies civils, estaven emprenyats amb nosaltres, et trobaves de tot.
Clar. Bueno, també aquesta... Aquesta impotència també, al final,
aquesta impotència la rebotaven a qualsevol element que amb ells en aquell moment els hi... També nosaltres teníem el hàndicap de ser TV3.
Yeah.
I a València el tema aquest, pues, no sempre és fàcil.
Però jo vaig veure...
No ens podem... Bueno, et trobes de tot. Et trobes de gent que t'agraïa que estiguéssim allà i gent que deia, hòstia, quina putada que aquí no veiem TV3, i et trobaves molta gent que, bueno, un rebuig absolut.
Deu ser dels primers, no?, d'arribar allà.
Jo crec que sí. Jo crec que sí.
M'havia arribat un vídeo d'algú que deia, mira... on és la tele de València. Sí, si sí. Ha vingut abans, els de TV3 han vingut abans, sí. Però com lluant-vos a vosaltres, eh? Com que sí. Han vingut de fora a explicar-ho i els d'aquí no tenen valor.
I després, durant el dia, treballaves amb una certa tranquil·litat i seguretat. Quan venia la nit, allò es girava la truita completament.
Sí,
hi havia grup de feixistes que anaven amb pals amunt i avall, ens van atacar una vegada, nosaltres i amb uns de Televisió Espanyola, i com que no hi havia llum, doncs el caos per la nit era absolut. Bueno, gent robant per tot arreu, gent buidant els dipòsits de benzina dels cotxes per robar la gasolina, et trobaves amb de tot.
Però després van posar més policia, em sembla, no?
Sí, després van posar més policia.
Sí, però...
també el ser tan...
És com el gat i la rata,
sí,
això, no?
Sí, sí. Bueno, van detindre gent, no? El directe que vam fer des de... a la nit, el dijous a la nit, estàvem al costat d'un centre logístic de la Guàrdia Civil. I tenien un autocar que el feien servir de presó.
Ostres...
Llavors els que enxampaven els anaven tancant en aquell autocar i després se'ls enduien amb cotxes.
Perquè clar, era foscor absoluta, no? La nit era...
Era foscor absoluta. Encara... Inclús amb el Ramon ho vam comentar perquè estàvem al costat d'un centre que repartien menjar i repartien roba, repartien... que havia muntat la gent. I estaven a les fosques absolutes. I ho dèiem, dic, hòstia... En una situació així, qualsevol país una mica més amb cara i ulls, haguéssim vingut amb un generador, haguéssim fotut quatre llums i com a mínim allò hagués estat amb llums. Allà no, allà estàvem a les fosques absolutes. Absoluta. Que... Veies algun bloc que tenia llum, però era anecdòtic.
Però això, inclús a dia d'avui, bueno, ara mateix, com han passat de la tragèdia ja?
Dues setmanes.
Hi ha llocs que encara no hi ha aigua potable, no hi ha llum, potser.
És que la trencadissa, encara... la trencadissa és colossal.
Devia trencar les canonades, els pals de llum, devia ser desviat.
Veies els transformadors i els llocs de la llum amb un metro de fang i tot trencat i tot. I veies els operaris que estaven allà i deien, hòstia, jo donaria la llum. Però és que, clar, potser dones la llum i comences a electrocutar gent per tot arreu. Tampoc podien
sí,
fer drecera, no? Sinó que tenien que esperar
pas a
que llogués
condicions. I algú que tingués llum potser era perquè tenia plaques solars o alguna cosa d'aquestes, no?
Hi havia algun bloc amb llum. No em facis dir com podia ser o no, però hi havia algun bloc que sí que tenia
llum. I quants dies hi veu estar per allà?
Nosaltres hi vam estar 5 dies.
I a la nit què fèieu? Anàveu cap a València a algun hotel?
A la nit sí, anàvem al Musafers, teníem l'hotel allà i allà estàvem. Un hotel que acabaven d'inaugurar, a més, el mateix dia. I estàvem els equips de TV3 i Guàrdia Civil, que havien vingut.
Estàveu ben acompanyats.
Sí.
Déu-n'hi-do.
La veritat és que sí. Però molt caòtic. Tot plegat molt caòtic i molt trist.
Molt trist.
I molt trist, perquè
la situació era molt trista. Sense casa.
No veies nens pels carrers. Els primers dies els nens els tenien tancats a casa, se'ls havien endut a altres cases. Això ens xocava, que veies molta gent pol·lulant, però no veies nens. No en veies ni un.
Déu-n'hi-do. És que és això que dius, al final és com si fos una situació de guerra.
Sí, sí, bueno, tothom ho deia, eh? La gent d'allà que ha estat en guerres i així deien, és que això em recorda completament a...
I els més grans que recordessin alguna dana igual que aquesta, el caos no, que s'havia fet no era tant com ara, no? Suposo que també abans no hi havia tants cotxes com ara que han acabat de fer-ho
sí,
tot molt més...
Suposo... És que les anteriors eren més generals, però eren menys fortes, segurament.
El 57 va ser l'última, no?
El 57. Aquí el tema d'haver construït autopistes, d'haver desviat el riu, totes aquestes obres...
Que això s'ha fet després, no?
Tot això s'ha fet després. En el cas de desviar el riu, ha salvat a part de la ciutat de València, però, clar, ha castigat a l'Horta Sud, perquè llavors tota l'aigua va més concentrada en un lloc.
Sí, sí.
Jo suposo que abans també havien sigut molt fortes, però jo no crec que tinguessin la virulència que ha tingut aquesta vegada.
Sí, a més de...
No, i després això que deies, el tema dels cotxes segurament que no n'hi havia tants, que han sigut els que han embussat molts carrers,
I
el fet d'haver-hi cotxes embussant en allà, l'aigua havia de passar per sobre.
No, els cotxes era impactant, eh?
Sí, sí.
Hi havia llocs que quan ho veies deies, hòstia puta, però com pot ser?
Jo quan ho vaig veure, li dic al Josep, vaig dir que és com una pel·lícula.
Però vas veure que estaven apilats pes o quatre,
sí? Hi havia llocs que estaven amuntegats.
El qual vol dir que l'aigua havia pujat uns nivells que esclar, havia entrat a les cases del costat, de quina manera.
Els deurien penya i allò anava fent com un Tetris de gotxes.
Sí, sí. I alguns semblaven com fins i tot ben posats, així, tots igual, tots tres sí, o quatre sí. Iguals, eh? Una sobre l'altra ben posats, així que dius, sembla que ho hagin fotut esparsament, no?
Hi haurà...
I era impactant també quan baixaves als pàrquings i veies els pàrquings, com havien quedat, i com els cotxes, empesos per l'aigua, hi havia pàrquings que tenien finestres de sortida, no? I quedaven tots allà...
Encastrats, no?
Les cotxes era molt impactant.
Us van comentar quan creien que potser començarien a tenir normalitat? O tothom diu que això potser d'aquí un any estarem...
La gent deia que això anava per mesos.
Això serà molt llarg.
Serà molt llarg.
Bueno, la reconstrucció de les cases baixes que han quedat destrossades de dintre, això és una feinada terrible.
Sí.
La feina serà trobar paletes que...
Quan sorties allà, la sensació era aquesta. Aquí tenen feina per mesos.
Sí, sí. Ja només de netejar carrers.
Per mesos i mesos.
Ja casa per casa, després cadascú.
Netejar carrers, infraestructures... Vaja... La sensació que et donava era aquí tenen feina per mesos.
Ara també, en altres llocs he anat sentint, igual que hi va haver quan el volcà, no?, de la Palma, que ara hi ha hagut molt ressò i els polítics s'omplen la boca de subvencions, que no patiu, que tot ajudarem.
Però d'aquí poc.
D'aquí un mes
sí.
Saltarà una altra notícia més important.
I
això quedarà oblidat i cada cop...
Bueno, jo estant allà em trucava gent d'aquí al poble que volien muntar equips de voluntaris i els hi treia del cap. Dic, no vingueu. Ara no vingueu perquè això és un caos. I és que ara és inútil venir. Uh-huh. Serà més útil venir d'aquí 3 setmanes o d'aquí un mes?
Mm. Clar.
Quan la cosa ja hagi baixat i quan la cosa...
Que no pas ara.
Mm. Clar.
Perquè és que només per accedir als llocs i per... Bueno, era tan caòtic i hi havia tanta gent que jo els hi treia del cap. No vingueu de cap de les maneres ara, perquè això ara mateix...
I inclús tants voluntaris ja només per accedir fan un tap ja, només de cotxes,
sí, sí.
No?
Potser. Sí, sí. Bueno, el primer dia, el divendres, per arribar a Paiporta va ser un caos, perquè és això, la gent s'acostava fins on podia, abandonaven el cotxe a qualsevol lloc i anaven a peu. A partir del divendres ja no van deixar accedir els cotxes, i llavors allà la gent venia o caminant des de més lluny, o amb bicicleta, o amb patinet, veies de tot.
Sí, jo crec que tens... Al final era això, perquè al principi és quan la gent té aquesta necessitat d'ajudar,
sí.
I tothom s'hi
veu. A més, va coincidir que era un cap de setmana.
Clar.
I llavors... Sí. Hi havia un munt de gent.
Sí. I també hi va haver caos ja només en l'organització dels voluntaris.
Ah, no, sí, el primer dia també va ser un... És que, clar, la gent allà es queixava, és que no ve ningú, és que no venen... I també, al final, ja és que el que teniu aquí és tan colossal que engendrar i posar en marxa, que agafi inèrcia tota l'ajuda que es necessita, no és una cosa que es munti un dematí. És una cosa que tarda dies.
Mm-hmm. Clar.
I que és una putada, perquè mentrestant aquella gent està desatesa. Però és que amb una cosa tan colossal, per molts equips d'emergència que tinguis, cap país del món té els recursos necessaris per fer front a una situació com aquella i immediatament poder arribar a tota la població.
Déu-n'hi-do.
Sí, Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Sí, David, ho hem de deixar aquí, segurament podríem continuar.
No, no.
Hem de fer la segona
a la muntanya, també.
Moltíssimes gràcies per donar-nos el teu...
Tota
la informació.
I tant.
De primera mà. I ja ho saps que aquí...
A vosaltres.
Moltes problema. Gràcies. Bona nit, David.
Bona nit.
Adéu, bona nit.
Moltes gràcies, David. Fiquem la sintonia una altra vegada de l'entrevista i comencem amb la segona entrevista que tenim avui planejada. No sense recordar-vos tres coses del Set Excursionista. Teresa, oi que tenim el dia 14 una presentació del llibre? Teresa, no sents?
Sí, és que no porta l'auricular posat, però sí, efectivament hi ha una presentació del llibre. Explica.
Una presentació del llibre el dia 14. A les 7 de la tarda, a la Serradora.
El dia 14, 7 de la tarda,
El dia 15, al Centre Excursionista, hi ha un audiovisual de la Montse Verdaguer i la Mercè de la Puebla.
I el dia 17, hi ha la caminada codinenca. Això ho havia de dir al Josep Parés, que no ha pogut vindre, i m'ha dit que ho digués. Per tant, ja està dit. Posem la sintonia i anem a per la segona entrevista d'aquesta nit.
L'entrevista de la setmana.
Bé, doncs vinga, comencem la segona entrevista d'avui. Avui ens acompanya Toni Meseguer. El Toni Meseguer és el cap de l'àrea esportiva de la FEC.
Hola, bona nit.
I moltes altres coses que anirem parlant.
Això mateix.
Bona nit i gràcies per venir, Toni.
Molt bé, encantat de ser aquí.
Primer de tot, començarem a parlar del tema de l'àrea esportiva de la FEC, una mica perquè la gent sàpiga de què va.
Encantat, eh?
Sí.
I res, primer de tot, explica'ns una mica en què consisteix aquesta àrea esportiva i quina és la funció que fas com a cap.
L'àrea esportiva porta el seu nom, vull dir esportiva, i portem tot el que és competició, tant de participació com d'organització. Uh-huh. I toquem totes les disciplines que hi ha a la FEC. Curses per muntanya, esquí de muntanya, escalada, raids, marxa nòrdica, sí. Raquetes, marxa aquàtica, no me'n voldria deixar cap, eh?
Selecció catalana, potser també?
I de part, per altra part, el que és de participació en altres proves, siguin a Catalunya, estatals o internacionals, uh-huh. Portem les seleccions catalanes i en la part formativa tenim els centres de tecnificació per nanos joves, bueno, nanos joves i fins a 23 anys.
Molt bé. Prou. Sí, i això comentaves que és la part competitiva i després la part organitzativa, no?
Organitzativa de calendaris. No organitzem, la FEC no organitza directament les proves, sinó que ho fem a través de les entitats. Són les entitats que organitzen les proves esportives amb el recolzament i amb l'empara de la federació, i aleshores nosaltres teníem els calendaris, els que són de Copa Catalana, que tenim copes catalanes amb totes les modalitats, i després els campionats, que és prou important, els campionats de cada especialitat.
Molt bé. Quantes curses? Ara comentaves, eh? Ja, cada modalitat tindrà la seva d'allò, però, per exemple, en curses de muntanya, quantes n'hi poden haver al llarg de l'any?
En curses per muntanya, per exemple, tenim una copa catalana de curses en línia, que són 6 proves, tenim una copa de vertical, que són 3 proves, tenim una copa d'ultres, que en són 2, i després els campionats de cada una. O sigui que ens estem anant compta pel cap baix una quinzena de proves, mm-hmm. i després tenim unes proves open que alguns anys poden entrar a cop, alguns anys no, anem fent una alternança i ens estem anant tranquil·lament a una 30-35 proves.
Déu-n'hi-do.
Només
amb curses. Només amb curses de muntanya.
Sí, sí, sí. Sí. Ah. I se'n fan moltíssimes a Catalunya. Hi ha caps de setmana que se'n fan 15 o 16 o fins i tot una vintena algun cap de setmana.
El tema aquest de les curses de muntanya, és veritat que hi va haver un moment, que hi va haver com un boom, que gairebé cada poble n'hi havia una.
Encara hi és, eh?
Sí? No s'ha desinflat aquesta bombolla? Bueno, no sé si és una bombolla o no, però...
No, va haver-hi una explosió molt forta i amb curses es segueix mantenint. Mm-hmm. Hi ha molts ajuntaments, moltes entitats que organitzen curses més o menys populars, mm-hmm. i se n'estan fent moltíssimes.
Sí, sí, aquí a Sant Feliu n'havíem fet una, que aquesta sí que no ha continuat, perquè al final porta molta feina, necessites molta
sembla
gent.
Sembla que es va fer dos anys...
Em sembla que més, 3 o 4. 3 o 4 anys, sí.
Sí, porta molta feina organitzar una cursa. I cada cop en porta més perquè mm-hmm. els participants són més exigents i és normal. I abans amb 4 banderes, amb una cinta per donar la sortida i 4 coses fes una cursa.
Clar.
Ara, bé, cal una miqueta d'infraestructura. I això sí. Complica i per això hi ha relleu a vegades en l'alternança de competició, perquè el calendari no ha de ser sempre el mateix per no avorrir fins i tot a vegades. Uh-huh. Que passa que és difícil també trobar competicions per mantenir un nivell, diguéssim.
Clar, clar. Entenc que el gran gruix de curses i de competicions són amb els curses de muntanya.
És el que més.
I poder esquí de muntanya. No?
Esquí de muntanya... Tenim un hàndicap que és encara que treballem sobre la neu.
Sí.
A més, l'esquí de muntanya és la part que jo domino més i complica moltíssim l'organització i l'eliminació de riscos, també, o la minimització de riscos que puguin haver-hi. I aleshores és realment molt complicat treballar amb esquí de muntanya actualment perquè no voldríem que passés mai cap desgràcia en una cursa.
Perquè aquí, tu que domines, en aquests casos, també a l'hora de fer el circuit i la cursa en si, també decideixes per on passar i per on no.
Evidentment, i s'ha de tenir previsions de temps, previsions de vent, previsions de llaus, has de tenir en compte moltes coses, i això dificulta. I aleshores, amb esquí de muntanya, el calendari és més reduït. Clar. És molt més reduït, eh? Fem una Copa Catalana de 3-4 proves i els campionats.
Independentment de si ha sigut un molt bon any de neu o no, no?
Els molts bons anys de neu ens ajuden molt en la participació i en facilitar els itineraris i poder fer curses boniques. Uh-huh. Anys dolents de neu ens dificulten moltíssim per trobar itineraris atractius. I també, si no hi ha neu no pots esquiar, això clar. Està clar.
Perquè les curses d'esquí de muntanya sempre es fan als mateixos llocs o va variant?
Tradicionalment, cada entitat té com una zona que tradicionalment hi fa la competició en aquella zona. Per exemple, ara se m'acut la UEC, treballa sempre sobre la zona de Baciero, o per exemple després hi ha el CER de Pont de Suer, que treballa sobre la zona de Buitaüll, uh-huh. intenten variar, bueno, de fet es varien els itineraris any rere any, i també és veritat que últimament han sortit algunes disciplines, algunes modalitats dins de la disciplina d'esquí de muntanya que es fan sobre pista. I això minimitza moltíssim els riscos,
clar.
Tot i que també perd una miqueta aquell esperit
salvatge,
de muntanya.
No?
Sí. Però bueno, és el que ens porta una miqueta aquest camí olímpic que ha agafat l'esquí de muntanya.
Uh-huh. I bé, a més de l'esquí de muntanya, has comentat els raids.
Raids d'esports per muntanya, sí.
Explica'ns una mica.
La FEC va ser pionera en l'organització dels raids d'esports per muntanya, perquè no se'n feien, i vam començar a organitzar copes i campionats, i s'ha mantingut fins ara. És cert que ara estem en litigi amb la Federació d'Orientació, uh-huh. que ens va... Bueno, tenim un litigi judicial a veure qui es queda la modalitat dels raids d'esports per muntanya, perquè sí que és cert que dins del raid hi ha una disciplina que és l'orientació, però nosaltres no fem orientació.
Clar.
Nosaltres fem diferents modalitats i aleshores es fa un encadenament de proves i això és el RAID. Que una és orientació? Sí, però nosaltres no fem orientació i ara estem... Vam fer un recurs...
Vols dir que no feu orientació específica?
No, clar, evidentment.
Però dintre del RAID hi poseu alguna prova d'orientació, també?
Orientació, com l'entenen els d'orientació, poques vegades, però a veure, a la muntanya sempre t'has hagut d'orientar. Aleshores és una miqueta un hàndicap que ja estem esperant la resolució. Tot i això, nosaltres seguim mantenint. Aquest any tornem a treure calendari de Copa i Campionat de RAIDs d'esports per muntanya.
Molt bé.
Perquè sense... En el RAID, si no es fes la part aquesta d'orientació, bueno, es podria continuar fent...
Però és que sempre t'estàs orientant, perquè només el fet de marcar un cim i haver-hi d'anar, o marcar un que has d'arribar a un riu per agafar la canoa, o que has d'arribar a un lloc per fer la tirolina, o el que sigui, t'has d'orientar. Vull dir, és que va intrínsec amb els esports de muntanya. Aleshores, bueno, estem en aquest impàs, a veure com es resol.
I de les altres modalitats, raquetes, hi ha alguna competició de raquetes? Raquetes és més...
Raquetes ha baixat moltíssim la participació en l'organització de proves. De fet, ara mateix a Catalunya, com a competició oficial, no se'n disputa cap. L'any passat vam haver d'anul·lar el campionat. Raquetes hem deixat de fer copa perquè no hi havia proves, com bé et dic, i intentem mantenir un campionat. L'any passat no va ser possible per neu, per manca de neu, perquè no hi havia neu a cotes on habitualment es fa raquetes. Aquest any ho tornarem a provar d'organitzar el campionat, que jo crec que els campionats els hem d'intentar mantenir. Els hem d'intentar mantenir. La neu dirà. De moment ja tenim encaminada la prova i estem pendents, bueno, encara és d'hora per la neu.
Hi ha previsió, de moment? O sigui, allò a dos mesos vista...
No, ara no hi ha previsió. Mira, ara acabem de sentir tot això de la dana que va passar fa 15 dies i ara en ve una altra que no serà tan potent, però sí, que potser deixarà una mica de neu. I a veure, però no, previsions de moment no n'hi ha. Tot
sí,
i que tothom diu que a llarg termini ha de ser un any bo. Creuem els dits.
Si és igual de bo que aquesta tardor, de moment podríem estar contents.
Sí,
aquest matí he passat així per una zona elevada per aquí per mirar-me el Pirineu i està zero, em sembla.
No,
m'ha semblat veure una mica el Canigó, alguna clapa, alguna cosa blanca, el Canigó, i algú cap a la Cerdanya, però a la part d'allò, potser del Peric o el Carlit.
Sí, la part que toca el Peric o
alguna cosa per allà, probablement. Sí, però el Puigmal, tota la Serra del Cadí, vestiments, tot
clar,
això...
Aquí veiem tota la banda sud, que també escalfa molt.
Sí, aquesta banda, sempre que s'hi neva una mica, de seguida es desfà. Sí.
No tenim base encara. Siguem pacients. Que la neu, si cau molt d'hora, també es fot molt d'hora.
Una cosa al seu temps.
I tant.
Oi?
Exacte.
I després ens quedava escalada, també tenim competicions d'escalada.
Escalada també tenim competicions. L'any passat vam recuperar la Copa Catalana de Bloc. I hem mantingut els campionats de bloc, de corda i de velocitat.
Molt bé.
I bé, estan tenint molt èxit. L'escalada sí que va està... realment amb una pujada exponencial.
Cada cop hi ha més rocòdroms a tot arreu.
Cada cop hi ha més rocòdroms i cada cop es va molt a muntanya, encara escalar, només faltaria. Però el tema dels rocòdroms ha estat espectacular, n'hi ha moltíssims.
La gent s'està com especialitzant molt també en rocòdrom,
sí,
no? Perquè sense haver-se de moure d'un lloc...
Però, si hi ha d'haver massificació, més val que siguin els rocòdroms que no pas a la muntanya,
sí,
penso.
Sí, bueno, tothom, perquè... tots volem el nostre espai, no?
Sí,
el que passa és que sí, hi ha gent que només escala rocòdrom, és curiós. Sí,
és
hi ha
veritat.
Gent que s'ha especialitzat en rocòdrom i només fa rocòdrom. I realment fan coses espectaculars, eh?
Però, i tant. I ara, més a més, que els últims anys que han estat olímpics.
Sí, correcte.
Escalada,
els dos últims
com es
anys.
Diu, aquesta tan ràpida?
Velocitat. L'escalada de velocitat és molt...
Això també deu fer que la popularitat pugi i la gent tingui ganes
de... Sí, l'escalada de velocitat, com que la paret és sempre igual i té les mateixes preses, així es poden homologar rècords i això, és potser la menys atractiva i la que menys seguidors té.
Clar.
Però sí, el rocòdrom ara, el bloc, està amb una pujada espectacular.
Molt bé. Doncs bé, així com a, sí, com a modalitats, crec que les hem dit totes.
Faltarien dues, permetem.
Sí, tant, i tant,
sí,
i tant.
Sí, les hem incorporat fa els últims darrers anys en marxa nòrdica.
Marxa nòrdica, tens raó.
Marxa nòrdica vam començar fa... Aquesta serà la tercera temporada. Uh-huh. Vam començar amb dos campionats, en prova única, i ara aquest any passat ja vam començar a fer una copa de tres proves, i aquest any repetim. I la marxa nòrdica està també portant moltíssima gent.
A més, la marxa nòrdica també hi ha molta gent que fa marxa nòrdica sense neu.
O sigui, no, és esquí nòrdic, marxa nòrdica, sí, caminant, eh?
Això mateix. Sí, confusió.
Caminant amb els bastons, sí, sí.
Això també té el seu públic. I tant.
No, té molta tirada i està molt recomanada per les autoritats sanitàries perquè redueix molt a l'índex de malalties. I a nivell de circuit popular també hi aplega moltíssima gent.
I tant.
Moltíssima gent. I ens quedaria la marxa aquàtica.
La marxa aquàtica.
És la més novedosa, que ara mateix també tenim campionat i copa de marxa aquàtica.
Sí.
És una modalitat molt recent, tot just fa 4 anyets que l'estem fent i poquet a poquet va obrint el seu camí.
Molt bé. Doncs, Déu-n'hi-do, les competicions que tenim.
Sí, ja tenim feina preparada.
Sí.
Déu-n'hi-do, tenim una bona feinada, sí.
I també comentaves que teniu l'escola de trail.
Tenim lligat amb curses per muntanya l'escola de trail.
Com tenim el jovent?
El jovent el tenim que puja molt, molt i molt fort. De fet,
hi ha molt nivell,
Els has de frenar. I això a vegades crea alguna controvèrsia amb els entrenadors i tot, perquè el jovent va molt fort, però si volen arribar a una bona maduresa esportiva amb categories sèniors i això, s'han de regular de joves, i això costa moltíssim, perquè tenen molta tirada i
veuen que poden i a vegades potser donen més
veuen que poden, i escolta, perquè t'he de fer 6 quilòmetres si en puc fer 10, o perquè n'he de fer 10 si en puc fer 15. Doncs això ara no, però poder d'aquí 10 o 15 anys ho notaràs i podràs allargar l'etapa esportiva.
I això vosaltres també els hi feu com aquest seguiment i aquest...
Els que estan al centre de tecnificació i a selecció van bastant pautats en aquest aspecte, sí. Per altra banda, el que fem també per garantir això és totes les competicions que formen part del calendari tenen unes distàncies i desnivells adequats a les categories joves, perquè si no, hem d'acotar-ho. Posem un mínim i un màxim, que sempre més o menys es pot respectar.
A partir de quina edat es fan marxa?
Ara estem amb les escoles de trail a partir de 6 anys.
6?
Sí.
Carai.
Sí. Bueno, que no ho fem competitiu, amb aquestes edats tan primerenques, no ho fem competitiu, ho fem com un divertiment.
Com un joc, no?
Sí, com un joc, tots tenen un petit detall, amb el qual els nens surten tots contents, tant si queda primer com últim, i la part competitiva l'estem començant aquest any per primera vegada als 12 anys. Als 12 anys, aquest any, ja hem engegat una mica com si fos una mica de copa catalana dintre les escoles de trail, i també està... tenim molt bona acollida.
Molt bé.
Sí.
És que és el que comentaves, les curses de muntanya, les escoles de trail, jo crec que igual que l'escalada també, està molt de moda. De fet, aquí hem entrevistat a diversos joves, que em sembla que de Castellterçol i de Mollà, que eren subcampions del món, no, i tot. Ja no me'n recordo ben bé. Però estan...
Tenim un bon planter.
I tant.
Sí. Tenim un molt bon planter, tant en escalada com en esquí.
Planter i present, també.
Sí, no, també.
Que els
també,
que hi ha davant.
També, sí, és cert.
Déu-n'hi-do. I a nivell de selecció, com tenim? Com aquestes competicions?
Seleccions en tenim 5, i tenim un seleccionador que porta cada selecció. I
5 vols dir selecció masculina, selecció femenina,
d'escalada, d'esquí...
O sigui, masculí i femení de cada
tenim un
modalitat.
Tenim un equip que hi ha atletes masculins i atletes femenines, i intentem trobar la paritat, tot i que a vegades és difícil. Per exemple, amb escalada tenim més noies que nois, i amb altres modalitats és més complicat, però intentem fer-ho. I aleshores, mira, podria dir que amb escalada tenim 16 esportistes, amb curses 18, amb esquí 15, amb raquetes 10 i amb marxa aquàtica 8. amb els seus seleccionadors i,
està bé, Déu-n'hi-do.
I llavors el que ens marquem com a objectiu nosaltres com a federació és la selecció, portar-la als estatals. Són els objectius primers.
Perquè
que
també és les úniques competicions que podria participar com a selecció catalana?
Com a selecció catalana podem participar, evidentment, a tot el que és nacional, uh-huh. i en algunes federacions, com pot ser la de curses per muntanya, hi podem participar com a selecció catalana. Però la competició és molt jeràrquica.
Clar.
En la Federació Internacional només admet estats com a participants i aleshores molts atletes catalans hi participen a través de FEDME,
clar.
que és la Federació Estatal.
I en cas que volguessin fer-ho com a selecció catalana, en cas de guanyar, segurament potser el premi no seria oficial, no?
És que ja no els deixen participar
en
la
això?
Selecció catalana, no?
Ostres.
No. Ja participen directament perquè només entren per països.
Clar.
En les competicions internacionals, a menys que no sigui un Open obert, uh-huh. que estigui obert a clubs o equips o altres seleccions, i participen sempre com a estat. Itàlia, França,
clar.
Espanya en aquest cas, i aleshores això ens manca bastant una representació internacional a nivell català, però per exemple en curses per muntanya la tenim, perquè la Federació Internacional de Curses per Muntanya encara admet federacions que no siguin estatals.
Doncs, bueno, justament aquesta de moment tenim un bon planter, no?, pel que diem.
Sí, no, mira, ara aquesta setmana passada van córrer a Turquia, vull dir que el planter el tenim i ens està representant bé.
Molt bé. Bé,
és perquè els prepareu bé.
Els entrenadors fan bona feina, la veritat. Sí.
Jo crec que hi fa, entre els entrenadors, Catalunya, que també com a nivell de territori és
fantàstic.
Jo crec que està molt bé, perquè dona per fer curses de muntanya tot arreu.
Té molt de joc.
Sí. I jo crec que també un tiba l'altre, no? Si sí. N'hi ha tres que corren i un que no, doncs vinga, perquè no ens acompanyes.
Sí,
no?
Sí. A més, en general amb totes les seleccions, però sobretot amb curses que ens ho porten Pere Rullant, a part de donar la competitivitat com a resultat, i intentem introduir molts valors també, valors d'ajuda, valors d'equip, valors de vida, i això també penso que dona una qualitat extra.
I tant. Bé, com a modalitats jo crec que les hem tocat totes.
Sí.
Hi ha el a més de la part competitiva i les curses i l'organització, esteu treballant amb algun projecte dins d'aquesta àrea que potser ara no es vegi, però de cara a un futur, doncs sí, serveixi per millorar la secció o per afegir alguna modalitat.
Ara mateix, l'última incorporació que hem fet és la Copa Catalana de Marxa Nòrdica, que és l'últim que hem fet, i després en el Centre de Tecnificació d'Esquí hem obert una segona seu d'entrenament, teníem els més grans, diguéssim, a Font Romeu, i ja des de l'any passat vam obrir a la seu d'Urgell una altra seu pels més joves, pels que estan encara en batxillerat fins a sub-20. I és una miqueta la novetat. Sempre hem estat interessats en tenir centres de tecnificació en algun lloc físic per poder entrenar.
Clar.
Això és difícil i seguim treballant amb curses i escalada a veure si algun dia podem tenir una seu fixa com tenim, per exemple, ara a Font Romeu i a...
I on creus, per exemple, a l'escalada que podria ser el millor lloc per tenir la seu fixa? Montserrat.
El que passa és que els que fan competició escalen a roca, però gairebé tot ho fan a rocòdrom. Llavors gairebé interessa millor una gran instal·lació de rocòdrom que no pas unes grans parets.
Clar.
Aleshores, ara ens estem basant molt organitzar les competicions amb convenis amb sales comercials, perquè tenen ells els medis. Fer una sala comercial de grans dimensions val moltíssims diners,
i tant,
que no podem assumir nosaltres de cap de les maneres. Estem parlant de milions d'euros.
Déu-n'hi-do.
I ara el que fem és anar a les competicions en aquestes sales, fem un conveni i podem tirar endavant les competicions. Sí. Per tant, la seu ara mateix pot ser qualsevol lloc.
Clar. Home, hi ha no em facis dir on, però sé que hi ha algunes rocòdroms, no sé si a... ara t'enganyaria, però Baix Llobregat pot ser que n'hi hagi un de rocòdrom,
sí,
molt
gran. Sí, n'hi ha un de molt potent, sí, sí. Però és que ara n'hi comença a haver molts de molt potents.
Clar,
sí, sí.
Que em sembla, potser m'equivoco, però pot ser que un d'aquests rocòdroms l'inaugurés un escalador molt important, que venia molt sovint a escalar Catalunya i ja s'hi va com a instal·lar.
Deus parlar d'en Chris Sharma?
Sí.
És que és seu.
És seu,
el rocòdrom.
Vale, vale, sí, anava per aquí.
Ell porta una sèrie de rocòdroms i em va inaugurar una Gavà. És el Sharma de Gavà, sí.
Aquest em referia, doncs.
Sí, sí. No, és dels potents.
Sí, sí, sí. Molt bé. Molt bé, doncs... bé, ara comentaves això amb... Dels convenis que teniu amb els rocòdroms.
Sí.
Alguna cosa que vulguis comentar que no hagi sortit de l'àrea?
Crec que ho hem tocat pràcticament tot, sí.
Molt bé.
Sí.
Bueno, a mi també m'agradaria parlar, no sé si el Pep vol parlar una mica del temps o no.
Altra.
Aviam si diu alguna cosa, si no farem alguna altra pregunta.
Tant.
Fem un minut avui al temps, un minut.
Bé, farem un minut, un minut.
Sí, sí, fem l'últim minut del temps i acomidem el programa.
Perfecte. Doncs farem alguna pregunta més.
Molt bé.
També, a més de ser el cap d'àrea esportiva, ets àrbitre, oi?
Sí.
D'esquí de muntanya i de curses, eh?
De curses.
De curses,
sí,
a muntanya.
De curses vaig fer el curs a nivell de FEC, o sigui, àrbitre autonòmic, uh-huh. I amb esquí de muntanya vaig començar fa anys amb el curs que et donava per titular FEC, per arbitrar FEC.
Uh-huh.
Un parell d'anys més tard vaig fer l'habilitació en FEDME, que em permet arbitrar curses d'àmbit estatal. I ja fa uns anys, ara no recordo ja quan, si 6 o 7,
uh-huh.
Vaig fer el pas a fer el curs d'àrbitre internacional i ara estic arbitrant Copa del Món, que és prou complicat.
Sí? Com, explica'ns, què és el que fa complicat?
Pressió,
sí?
Hi ha molta pressió.
Amb què us fixeu? Perquè clar, tots ens pensem en àrbitres i pensem en els àrbitres
d'esports,
d'equip. És diferent,
ve això. Ve a ser bastant el mateix, eh? L'àrbitre el que ha de fer és vetllar perquè la competició sigui el més harmònica possible.
Uh-huh.
Evidentment has de buscar o has d'intentar veure si algú fa trampes o algú fa alguna, més que trampes, alguna infracció o alguna cosa. I bàsicament que la competició rutlli. Bàsicament intentar ajudar l'organització més que posar-li impediments, això ho dic jo sempre, que és molt important.
Uh-huh.
I ja et dic, a nivell internacional hi ha molta pressió d'entrenadors, i aquest any encara serà més perquè és any preolímpic.
Clar.
I tothom està allà que...
Perquè, i la cursa de muntanya entra com a...
L'esquí de muntanya entrarà a les properes olimpiades de Cortina com disciplina olímpica per primera vegada.
Doncs sí, sí, déu-n'hi-do. Sí, i quines curses has arbitrat o has d'arbitrar?
Aquest any m'han posat una cursa cada mes, o sigui que tinc una agenda bastant atapeïda.
Déu-n'hi-do.
Anirem a Courchevel, anirem a Eslovàquia, anirem a Àustria i ja està, ara ja està. Però sí, faig 4 o 5 curses a l'any.
I quants àrbitres esteu?
Normalment 3. Normalment hi va un àrbitre principal i dos d'auxiliars.
Perquè llavors jo entenc que us col·loqueu tots en una taula o en un estudi o on sigui i a partir d'aquí us van comunicant per on estaran el primer, però totes aquestes coses que al final necessites molts voluntaris.
Clar, depèn de si és una cursa en línia o és una cursa dins d'una estació amb un circuit tancat. Si és amb un circuit tancat com pot ser l'esprint, és molt més fàcil de controlar. A més, ara tenim un sistema d'imatges que ens permet veure amb diferents càmeres les diferents zones de transició, que és les zones més complicades, i amb una cursa en línia no ho pots cobrir tot, és impossible. Vull dir, sempre hi ha part de l'itinerari que no pots veure. Llavors t'has de distribuir per l'itinerari i fer el que puguis, bàsicament.
Clar.
A la sortida i a l'arribada és important que sempre n'hi hagi un, això va per descomptat.
Vale. Doncs molt interessant. Llàstima que ho hem de deixar aquí, que queda un minutet i el Pep, si no, no tindrà temps. Moltíssimes gràcies, Toni, per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
Un plaer. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit, Toni.
Doncs aquest últim minut del programa d'avui el dediquem a la informació meteorològica
Què podem dir del temps? Joan, ha tornat l'aigua, ha tornat als cursos fluvials, tenim una mica d'aigua, va bé, eh?
Jo estic bastant esperançat perquè he voltat una mica per les rieres de Gallifa, els entorns així, i
feia dies que no es veia, eh?
Plens, baixa aigua per la ria de la Roca i la de Gallifa, o sigui que...
Bé. Ha millorat el panorama. Sí, sí. I demà encara millorarà més perquè plourà una mica, s'acosta una perturbació, però finalment no ens afectarà gaire, eh? No serà una perturbació molt potent. Demà jo crec que uns 5 litres que van al llarg del dia, i el que sí que està clar és la baixada de temperatures. Demà mínimes de 5-6 graus, màximes 12. Dimecres i dijous, temps variable i fresca, mínimes 6-7 graus, màximes 14-15. I el cap de setmana, que sembla que havia de ploure molt, serà bastant estable. Aquesta perturbació, com deia, els últims mapes diuen que no ens afectarà. Fins aquí l'Espai del Temps, fins aquí el programa d'avui. Bona nit a tothom. Adéu.
Bona nit.
Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.